la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 193 des dels nostres inicis i novena d'aquesta sisena temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cine i escoltar algunes de les seves bandes sonores. França va acomiadar a un dels seus grans actors del darrer segle, Jean-Paul Belmondo, amb la cèlebre banda sonora del professional del compositor italià Ennio Morricone. Un film d'acció on el desaparegut intèrpret encarna la valentia i l'alegria de viure per les que els francesos el reconeixen. Els emotius acords de Chimay d'Ennio Morricone van ser l'epíleg d'una cerimònia d'homenatge celebrada al Palau Nacional dels Invàlids, un imponent complex arquitectònic francès del segle XVII. La cerimònia va ser clausurada pel president de la República, que en el seu discurs va deixar dit que amb la desaparició de l'actor, França es quedava òrfana. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la presentació, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Jean-Paul Belmondo va néixer un diumenge 9 d'abril de 1933 a la ciutat francesa de Neuilly-sur-Seine. Fill de Paul Belmondo, d'origen sicilià i nascut a Argel, escultor de renom, i de la pintora parisenca Sarah Madeleine Renaud-Richard. La parella va tenir tres fills, Alain, nascut l'any 1931, i que amb els anys seria productor de cine, Jean-Paul i Muriel, 12 anys més petita, que arribaria a ser ballarina professional. Durant la Segona Guerra Mundial i l'ocupació alemanya de França, la família va tenir dificultats per viure del seu treball. Jean-Paul no era bon estudiant, tenia constants problemes en els diferents col·legis pels que va passar i estava més interessat per l'esport que pels llibres. És per això que va acabar practicant la boxa amateur a la seva joventut i també va acabar amb el nas trencat. Fruit d'aquesta disciplina esportiva, va aconseguir un físic atlètic que li donaria avantatges a la seva posterior carrera cinematogràfica. És per això que estava considerat com l'home més lleig del cine francès, però també el més seductor. Thank you. Als 16 anys va patir tuberculosi. Els seus pares el van enviar a Allonge, una població de l'Auvèrnia, per tal de que es recuperés. Va ser en aquest moment quan va decidir preparar-se per treballar com a actor. Després de la seva recuperació i a la seva tornada a París, comença a fer teatre amateur interpretant La Bella Durmiente pels hospitals de la ciutat francesa. Durant 6 mesos, l'actor Raymond Girard el va preparar per ingressar en el Conservatori Nacional d'Art Dramàtic de París, on va suspendre les proves d'accés. El mes de gener de 1952 torna a provar sort, però torna a suspendre. Finalment, el mes d'octubre d'aquell mateix any, és admès al Conservatori i passa els seus següents 4 anys preparant-se pel difícil treball de la interpretació. Els inicis, com els de qualsevol, no van ser fàcils, interpretant papers secundaris en diverses produccions. Va participar en el curtmetratge Molière, de Norbert Tidian, tot just graduar-se del conservatori. El seu debut a la gran pantalla va ser amb la pel·lícula A pie, a caballo y en coche, de l'any 1957, sota la direcció de Maurice Delbès. La fama i la popularitat li va arribar gràcies a pel·lícules com Una doble vida, dirigida per Claude Chabrol, i sobretot quan es va convertir en mus de la Nouvelle Vague i treballar les ordres de Jean-Luc Godard per rodar Al final de l'escapada, el seu primer paper protagonista. No existeix un guió d'aquest film. La trama va ser imaginada per François Truffaut i aquest la va entregar al seu amic Godard. El guió, com a Casablanca, s'escrivia sobre la marxa. El cineasta va confiar en el seu poder d'improvisació. La pel·lícula va guanyar l'Os de Plata a la millor direcció a l'edició de 1960 del Festival Internacional de Cine de Berlín.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Belmondo va interpretar a Al final de l'escapada a Michel Poicard, un delinqüent rebel com James Dean, però dur com Humphrey Bogart, actors amb els quals va ser comparat. Al final de l'escapada possiblement fos la pel·lícula més característica de la Nouvelle Vague. El film mostrava en claredat els gustos i afinitats que els cineastes d'aquest corrent havien manifestat durant la seva etapa com crítics a la revista Cahiers du Cinéma i va convertir a Jean-Paul Belmondo en l'actor més famós del cine francès. Anys més tard, Godard va revisar el tema de Al final de l'escapada a la producció de l'any 1965 Pierrot el Loco, protagonitzada novament per Belmondo, que va marcar una fita en el cine dels anys 60.
Oh, tell me, make freaky, 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 freaky. Oh, tell me, make. Clicky, clacky, clicky, clack.
Oh, yeah,
Mickey. Mickey, Mackey, Mickey, Mack.
Oh, yeah, Mickey.
Clicky, clacky, clicky, clack.
Oh, yeah, Mickey.
Clicky, clacky, clicky, clack.
El magnetisme de la seva imatge agredolça li va brindar a Belmondo una gran popularitat a tot el món. Després de la seva consagració, va aparèixer a nombroses produccions, unes bones, unes altres no tant, i altres decididament dolentes. Els anys 60 representen una dècada daurada per l'actor francès, com ho demostra a Léon Morin, Sacerdote, on interpretava a un sacerdot que fascina una militant comunista durant l'ocupació alemanya. Hi ha El Confidente, produccions de l'any 1961 i 1962, amb dues dirigides pel mestre Jean-Pierre Melville. A Melville també rodaria un any més tard El guardaespaldes. També és destacable la seva prolífica associació amb el realitzador Philippe de Broca, amb el que va explorar el seu físic atlètic i les seves virtuts pel cine d'aventures i d'acció. Amb Broca va treballar títols com Cartouche, El hombre de Río, Las tribulaciones de un chino en China, adaptació de la novel·la de Julio Verne, Cómo destruir al más famoso agente del mundo i El incorregible, que va ser la seva darrera col·laboració. Respecte a Un hombre en Río, possiblement la més destacada de les que va protagonitzar Belmondo al costat de Philippe de Broca, es tracta d'una comèdia d'acció, al més pur estil James Bond, on un pilot de les forces aèries franceses descobreix que la seva nòvia ha estat segrestada, rodada a Brasil i ambientada amb una dinàmica banda sonora de Georges Delahue. La seva parella a la pel·lícula és Françoise Dorléac, un irresistible duo d'estrelles que va provocar que el film assolís rècords de taquilla a França amb més de 5 milions d'espectadors.
Estou chorando sim, mas não é de tristeza não, é muita alegria, meu pranto é de emoção. Estou chorando sim, mas não é de tristeza não, é muita alegria, meu pranto é de emoção. A tristeza foi embora, deixando alegria em seu lugar. Com ela foi a saudade, a felicidade veio comigo morar. Estou chorando sim, mas não é de tristeza não, é muita alegria, meu pranto é de emoção. A tristeza foi embora, deixando alegria em seu lugar. Com ela foi a saudade, a felicidade veio comigo morar. Estou chorando sim, sim, mas não é de tristeza não, é muita alegria, meu pranto é de emoção. Estou chorando sim, mas não é de tristeza não, é muita alegria, meu pranto é de emoção.
La llanterna màgica. 6 anys al teu costat.
En el cine francès, Belmondo només tenia un rival, el guaperes i també amic, Alain Delon. Belmondo va aconseguir mantenir-se al cim gràcies al seu talent interpretatiu i a la seva personalitat seductora, així com a la seva visió de negoci. Seguint l'exemple del seu amic, Belmondo va decidir fundar l'any 1971 la seva pròpia companyia de produccions, Cerito Films. Quan Belmondo i Delon van treballar plegats a la mateixa pel·lícula, el drama criminal Borsalino, van fer esclatar les taquilles. La producció franco-italiana de 1970, ambientada en els anys 30, va ser dirigida per Jacques Derain i adapta la novel·la de gàngsters marsellesos escrita per Eugène Saccomano. A la filmografia de Belmondo també destaca un altre thriller en la mateixa línia argumental, El clan de los marselleses, en Claudia Cardinale. La pel·lícula va ser dirigida per José Giovanni l'any 1972.
Thank you.
En aquells moments, estem parlant dels inicis dels anys 70, Belmondo ja portava a les esquenes més de 35 pel·lícules. Involucrat com a productor de les seves pròpies pel·lícules, va tenir un sonor fracàs comercial amb Stavisky. L'inoblidable Alain René va ser l'encarregat de rodar aquest film, possiblement un dels menys apreciats a la seva carrera. El cert és que, tot i no ser el seu millor treball, tampoc és del tot descartable. Es tracta de la història de Sergi Alexandre, àlies Stavisky, un mític estafador de la França d'inicis dels anys 30. La pel·lícula és un acostament a la seva vida, les seves experiències i un retrat de les estructures polítiques d'aquests anys. També podem apreciar les costums de les seves gens, la corrupció i el control que s'exerceix convenientment sobre ell, ja que altes personalitats polítiques i financeres coneixen Stavisky i les seves activitats, però en canvi el protegeixen. La pel·lícula compta amb una banda sonora composta per Stephen Sondheim. Tot i baixar la seva activitat, a la dècada dels 70 va participar en 14 produccions i encara va tenir ocasió de regalar als cinèfils de tot el planeta grans actuacions, com les ja comentades Borsalino, El clan de los marselleses o Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo, de l'any 1973. Un escriptor de novel·les d'espionatge, François Merlin, amb una vida plena de frustracions, ha aconseguit fer del seu personatge, el carismàtic e intel·ligent espia Bob Sinclair, un èxit editorial. L'èxit radica en la seva tècnica d'escriptura, que consisteix en que els seus personatges es basen en la gent que l'envolta. D'aquesta forma es fixa en Christine, una guapa estudiant de París, per crear el personatge de Tatiana, l'ajudant de l'heroi que viu amb ell mil aventures. La pel·lícula segueix el camí de L'hombre de Río o Les tribulaciones de un chino en China, mostrant a un escriptor de relats que aboca en ells totes les seves frustracions fins al punt de sentir gelosia del personatge que ha creat. Thank you.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
A la dècada dels 80, va combinar el cine d'acció que havia estat desenvolupant al llarg dels darrers 10 anys amb nombroses interpretacions en el teatre. D'aquesta època són El Professional, producció de l'any 1981, i As de Ases, d'un any més tard. El Professional és un thriller d'acció del director Josh Lautner, inspirat en el llibre de Patrick Alexander i protagonitzat per Jean-Paul Belmondo, Jean Desailly i Robert Hossein. Un agent secret del servei francès, Josh Beaumont, és enviat a Malawi, un petit país al sud-est d'Àfrica, per assassinar el president Nahala, dictador i enemic de França. Però el servei secret francès traeix a Josh i l'entrega a les autoritats africanes per tal de que siguin ells els que el jutgin. 2 anys més tard, Beaumont s'escapa i torna a París, on només tindrà una idea al cap: venjar-se dels seus superiors. Una de les millors pel·lícules de Belmondo en la seva etapa d'actor més madur a inicis dels 80. La pel·lícula, sens dubte, està marcada per 2 temes musicals de Morricone: Chimay i Le Vin Le Cru. Belmondo va dedicar-se gairebé en exclusiva a fer teatre la darrera etapa de la seva carrera. Tot i això, va tenir molta repercussió a França, testigo d'excepción. El director de la mítica Un hombre y una mujer, Claude Lelouch, proposa una versió lliure de l'obra de Victor Hugo, Los Miserables. L'any 1900, Henry XIV és engarjolat després de ser acusat injustament de l'assassinat del seu cap. Durant un intent de fuga, XIV mor i la seva dona, que viu miserablement, es suïcida a l'assabentar-se de la notícia. Amb el pas dels anys, el seu fill, Henry, es converteix en campió de boxa a França i en un home dotat d'un gran sentit comú. Una de les majors superproduccions del cine francès que aplega a dos figures de la cinematografia gala, com són el director Claude Lelouch i l'actor Jean-Paul Belmondo. La intenció era realitzar una nova versió de la clàssica i aclamada Los Miserables de Victor Hugo, però ambientada en ple segle XX. El resultat va ser un film de gran producció, infinitat de mitjans i extens metratge, 170 minuts.
Avant d'avoir été coupable, tout le monde a été misérable. On a tous été Dieu et diable. On a tous été Jean Valjean. Avant d'avoir été minable, tout le monde a été formidable. On a tous été admirables dans nos habits de pauvres gens. Des misérables, des femmes et des amants, des voyous, des charmants, des banquiers, des manants salvables, des misérables, des saints, des innocents, victimes à 100% d'avoir fait des châteaux de sable. Avant d'avoir été capable, tout le monde a été misérable. On a tous été incroyables. On a tous été Jean Valjean. Avant d'avoir été pendable, tout le monde a été intouchable. On a tous été perméables, aux souliers d'or, manteaux d'argent. Des misérables, des femmes et des amants, des voyous, des charmants, des banquiers, des manants solvables, des misérables, des saints, des innocents, victimes à 100% d'avoir fait des châteaux de sable, des misérables, des misérables, des misérables, des
Jean-Paul Belmondo ha rodat sota la direcció de grans directors francesos com Alain René, Louis Malle, Philippe de Broca, Arnie Bernuel, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol François Truffaut, Claude Sautet, Jean-Pierre Melville, Claude Lelouch, Jean-Paul Rapenu, Georges Laugner i Gérard Houry, així com amb directors d'altres països com Vittorio De Sica, Mauro Bolognini o Peter Brook. A l'apartat més personal, a principis de la dècada dels 50, Jean-Paul Belmondo, que era estudiant en el Conservatori Nacional d'Art Dramàtic de París, va conèixer a Élodie Constantin, una jove ballarina que treballava en el districte de Saint-Germain-des-Prés. Ràpidament, el romanç es va materialitzar i la parella va fundar una família amb el naixement de tres fills, Patrícia, Florència i Paul. El 17 de gener de 1959, la parella es va casar al districte 14 de París, però a mitjans de la dècada dels 60, l'actor va conèixer l'actriu nord-americana Úrsula Andress en el set de la pel·lícula Les tribulaciones d'un chino en Xina. La passió va guanyar terreny ràpidament i Jean-Paul va deixar la seva esposa l'any 1965. El seu divorci no va arribar fins uns anys més tard.
Oh,
Després de la separació, Elodie va traslladar-se amb els seus tres fills a Anglaterra, lluny dels mitjans de comunicació. Uns anys més tard, l'any 1994, Elodie va patir una tragèdia familiar amb la mort de la seva filla gran, Patricia, a l'incendi del seu apartament en el barri llatí de París. En aquells moments, Jean-Paul ja convivia amb Nathie Tardivelle, també ballarina i actriu francesa amb la que es casaria l'any 2002 i amb el que van ser pares el mes d'agost de l'any 2003 d'una nena, Estela. Ni els seus 70 anys ni les seqüeles d'un infart que havia patit dos anys abans van ser impediment per tenir la seva quarta filla. Però el matrimoni va durar poc. Després de 13 anys de relació sense estar casats i 6 de matrimoni, Belmondo deixa la seva segona esposa per una noia playboy belga, 30 anys més jove que ell, Barbara Gandolfi. Bebel, el sobrenom amb el que es coneixia popularment a Belmondo, era molt estimat al seu país. No només va ser distingit amb l'ordre de la Legió d'Honor pel president de la República, sinó que també va ser president del Sindicat d'Actors en els anys 60. El Festival de Cannes li va retre tribut otorgant-li una palma d'or honorífica. Bebel va traspassar el 6 de setembre de 2021 a París. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.